Ucraïna acaba de confirmar que espera rebre en els propers mesos entre 120 i 140 tancs provinents dels seus aliats occidentals. Ara us ho explicàvem abans de la publicitat. Entre aquests tancs hi haurà els models Leopard, que estan fabricats a Alemanya, i Abrams, que són els models fabricats als Estats Units. En total, hi ha 12 països que s'han mostrat disposats a participar en aquest enviament, entre els quals, sí, entre els quals hi ha Espanya. Mentrestant, els Estats Units ja han començat a enviar a Ucraïna els primers vehicles de combat, que són vehicles que s'anomenen Bradley. El govern ucraïnès, és veritat que feia temps que demanava aquests tancs perquè els considera claus per acabar de tombar el curs de la guerra i passar de la fase defensiva al contraatac total per acabar d'expulsar les tropes russes del seu territori. Per saber si aquests tancs poden ser tan decisius com es pensa Ucraïna, parlem ara amb Pol Moles, cofundador i president de la Societat d'Estudis Militars. Pol Moles, bona tarda.
Bona tarda.
Fins a quin punt poden ser determinants els tancs en el camp de batalla?
Home, tenim present dels models que estem parlant, que són bastant superiors als models d'època soviètica que fan servir tant ucraïnesos com russos, doncs sí, poden ser més que decisius si s'usen en quantitat.
En quantitat?
És a dir, l'avantatge, sí, l'avantatge qualitatiu per damunt dels models existents que s'estan utilitzant pot ser important. Les xifres que heu donat, que sí, més o menys està al voltant del que s'ha dit, una part són els aprovats, els confirmats ja, i l'altra, els que hi ha pendents d'enviament, estaríem parlant de forces d'aproximadament una brigada o potser més. Per tant, això en la fase de contraofensiva, per fer de punta de llança, podrien ser decisius, sí, sí.
A banda del seu potencial en combat, que era el que estàvem analitzant ara a l'inici, m'imagino que també tenen un impacte psicològic, no?, cap a la persona que rep la invasió d'aquests tancs o l'ofensiva d'aquests tancs.
Home, a veure, saber que qui tens a l'altra banda té un material millor al teu, doncs sí, sempre ajuda. Però, vaja, no és que sigui psicològic, és que és un fet, és materialment contrastable. L'abast de les seves peces, dels seus canons de 120 mil·límetres, combinat amb el sistema d'adquisició d'objectius que tenen, doncs els posa a bastanta distància del material que s'està utilitzant actualment.
L'orografia d'Ucraïna, hem estat analitzant, és força plana. No sé si afavoreix això l'avantatge estratègic que suposa tenir tancs en la seva possessió.
Sí, justament per aquest tipus de terreny, de planes bastant extenses, és la mena de terreny que favorable pels tancs. Pensem en les principals batalles de carros de combat de la Segona Guerra Mundial, es van esdevenir justament allà, a les planes d'Ucraïna, o a la zona del sud de Rússia. No és perquè sí, és que justament el territori més indicat per fer-lo servir. I alhora, si s'ha de llançar aquesta gran contraofensiva que li permet a Ucraïna recuperar el territori, doncs els tancs es fan imprescindibles. Però no només els tancs. Heu citat abans els Bradley, sí, que són vehicles de combat d'infanteria, i alhora també hi afegiríem aquests vehicles d'infanteria els CV-90 anunciats per Suècia, que justament són d'allò més important de cara a que la infanteria acompanyi els tancs.
Què són els CV-90? Si no, disculpa'm, Pol.
Els CV-90 són un vehicle d'infanteria, bàsicament un blindat, com el Bradley, potser millor i tot, en què dintre hi cap una petita unitat d'uns aproximadament uns 7 o 8 soldats d'infanteria, que disposen també d'una peça, un canó automàtic de 40 mil·límetres, els que han anunciat els suecs. De fet, té una mica més de potència de foc i tot que el Bradley, a més d'un parell de míssils anticarro. Per tant, amb les quantitats que s'han anunciat fins ara, també estaríem parlant de gairebé una brigada d'infanteria mecanitzada, que seria ideal per acompanyar els tancs en el seu avanç de cara a la possible contraofensiva.
Uh-huh. Els carros de combat que s'entregaran a Ucraïna, ara hem dit que són els Leopard, per què s'ha escollit aquest model?
Perquè és del que hi ha més disponibilitat. D'una banda, alhora, i a més és funcionalitat perquè hi ha molts països de l'OTAN que el fan servir, alhora el seu canó és compatible amb el de l'Abrams pel tipus de munició que fan servir, és el Rheinmetall Borsig de 120 mil·límetres, que als Estats Units el van fabricar sota llicència, i això, com és comprensible, hi haurà baixes, ja sigui per combat com per desgast mecànic, i si el conjunt de la coalició de donants en té molts en estoc, és més fàcil reemplaçar aquestes pèrdues. No oblidem mai que les pèrdues per desgast mecànic és un clàssic en totes les guerres i sovint es perd de vista, però generalment acostuma a haver-hi més baixes per desgast mecànic que no pas per baixes en combat.
Perquè els tancs Leopard han entrat en combat en algun lloc ja?
En algunes ocasions sí, tant a l'Afganistan com a Síria els va fer servir Turquia, però sense gaire èxit, bàsicament perquè en va fer un ús bastant pobre a nivell tàctic, i se'n van fer servir a Kosovo i a l'Iraq per part dels canadencs. Però vaja, en tot cas, el Leopard no és tant l'ús que se n'hagi fet fins ara, perquè eren uns escenaris que no eren precisament el tipus d'escenaris pel qual estaven pensats. En aquest cas, el tipus de guerra convencional simètrica i industrial és el perfil de guerra pel qual van ser pensats a finals dels 70. I quan s'ha produït els 80.
Ara deies una guerra simètrica, Pol, no sé si es pot comparar els tancs russos amb els Leopard. Hi ha alguna cosa en el que els russos siguin millors a nivell de tancs, eh?
No. Però, de fet, perquè els dissenys russos s'han mancat d'actualització, i n'hi han hagut actualitzacions, però no al nivell del que podríem posar en el cas dels tancs occidentals. I, de fet, el model del que partia a l'època soviètica era produir molt, i això anava en detriment pel que fa a la instrucció de les tripulacions. Per tant, no podies donar, encara que a la Unió Soviètica hagués estat en disposició de fer un tanc equivalent als models occidentals, si havia de tenir un exèrcit massiu de conscriptes, no podia donar el mateix nivell d'entrenament a les tropes, i per tant no podien permetre's depèn de quin nivell de sofisticació tecnològica. I era un peix que es mossegava la cua. Pensem, per exemple, que els tancs russos en aquest aspecte són més, i els que fan servir els ucraïnesos són més petits, tenen menys espai per compartimentar la munició, i això ha donat lloc a incendis catastròfics amb detonacions per petits impactes. Cosa que, per exemple, ni amb els Leopard ni sobretot amb els Abrams, que tenen la munició molt ben compartimentada, no hi haurien aquesta mena d'incendis catastròfics. A banda que el pes dels tancs tipus de les sèries T, T-64, T-72, T-80, T-90, tots aquests estan al voltant de les 50 tones, mentre que on hi arriben, mentre que aquests, els Leopard i els Abrams, estaven entre els 59 fins a alguns gairebé les 70 tones. La diferència de blindatge és notable.
Pol, no sé si Rússia té algun tipus d'armament antitanc.
Sí, i tant. Sí, també si és l'antitanc en disposa molts. I per això en aquest aspecte és important de poder tenir pels parts dels ucraïnesos reemplaçaments per les baixes que de ben segur assumiran en cas d'encaixant a mesura que avancin. Però sí, armes antitancs en tenen bastantes.
Fins ara Alemanya, nosaltres una cosa que ens va encuriosir, ha estat molt reticent a enviar material militar de primera línia a Ucraïna. Això per una banda, per què ha passat això? I segon, com és que Alemanya pot controlar l'enviament de tancs a Ucraïna? És a dir, pot decidir si s'envien o no?
Sí, en aquest aspecte. En primer lloc, el tema d'Alemanya sempre s'ha basat a la restricció de l'enviament en què ha tingut una política més contemporitzadora amb Rússia, en bona mesura derivada ja no dels traumes de la Segona Guerra Mundial, sinó de l'aspecte de la seva dependència energètica. I això ho ha terminat tot. No oblidem que un exprimer ministre alemany com Gerhard Schröder va acabar de membre del Consell d'Administració de Gazprom. Vull dir, poca broma. Però de l'altra, el tema de la restricció de les exportacions va en això de que quan, si tu ets un país productor de material militar, sí, en cas que a un altre país li facis un enviament o li deixis que en produeixi sota llicència, sempre tindràs el control de la reexportació. Vull dir, el material militar, afortunadament, no és mercat lliure, perquè ens entenguem, i sempre els dissenyadors i productors es guarden aquesta llicència.
És a dir, perquè la gent ens entengui, per evitar que jo, per exemple, m'invento, a Espanya, compri material i li cedeixi directament o li vengui directament a Ucraïna, ha de donar el vistiplau la persona, el país, en aquest cas, que hagi generat aquest armament, eh?
Ah, exacte, sí, però en aquest aspecte diguem que els polonesos, com que anaven bastant més per feina, perquè la seva memòria i veure's la Rússia a les portes, doncs diguem que els fa anar de forma més directa, doncs diguem que els alemanys han preferit contemporitzar i no antagonitzar-se més als polonesos, que són un soci de l'OTAN, no oblidem.
Si haguessis de fer un pronòstic, Pol, diries que els tancs permetran a Ucraïna expulsar les tropes russes del seu país, o és massa agosarat esperar això?
Els tancs en si mateix no, perquè ara no caiguem en l'error de creure que una arma en concret és una bala de plata que et dona ja la solució màgica. Però sí, amb el seguit de tàctiques d'armes combinades i amb un cert gruix de tropes formades, poden permetre llançar l'ofensiva que s'espera de cara a primavera i estiu en direcció al mar des de Zaporíjia, ja sigui cap a Melitopol o directament al límit amb Crimea. Mm-hmm.
Doncs això és el que hem estat parlant amb en Pol Moles, cofundador i president de la Societat d'Estudis Militars. Quin efecte, quin impacte pot tenir en aquest conflicte entre Ucraïna i Rússia aquest enviament en els propers mesos d'entre 120 i 140 tancs provenents dels aliats occidentals d'Ucraïna. Ara us ho explicàvem, aquests tancs entre els models Leopard fabricats a Alemanya i els Abrams fabricats als Estats Units. Pol Moles, cofundador i president de la Societat d'Estudis Militars, gràcies per haver atès la trucada de la tarda de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu.